Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Pues molt bon dia, ja és dilluns i estem a 14 d'octubre. Són les 12 i 2 minutets i avui tenim un bon dia per a celebrar com algú que ja se'n va, que ja no estarà amb nosaltres, salva vides, perquè avui és el dia... Míriam, bon dia.
Bon dia. Avui és el dia de la donació d'òrgans, teixits i transplantaments. Avui, 14 d'octubre, tenim l'objectiu de conscienciar sobre la importància vital de que donem els nostres òrgans, donem sang, donem teixits, el que siga. En esta data volem fomentar d'alguna manera la cultura de la solidaritat. Què he de dir? Que això és una molt bona notícia perquè nosaltres ja, en el nostre país, en Espanya, ja estem molt assabentats de que això és algo molt bo i hem de ser solidaris. Perquè ja en 2022, i encara ocupem els tops, he de dir, vam rebre el premi a... O sigui, no és un premi, perdó. Vam rebre com a que érem el país que més donants teníem, però de tot el món, o sigui, a nivell global. A més, dir que som un país prou xicotet, però tenim, claro, bandes en quant a habitants. Tenim un índice de 50 donants per cada milió d'habitants. Que això és una barbaritat. O sigui, estic supercontenta i que siga així. I que augmente, si cal. Perquè la importància de donar òrgans i teixits és molt gran, perquè hem aconseguit que gràcies a la medicina faci suficients avanços per a permetre este que salva milers i milers de persones. Depèn, evidentment, del tipus de donació, no? O sigui, podem donar des d'òrgans com el cor, renyons, pulmons, fetge, però també podem donar teixits com pot ser la sang, les cornes, la pell, ossos... I esto és que ja no només que... puga restaurar aquestes funcions vitals, no? Sinó que és que podem curar una persona, podem donar-li vida a una persona. Un sol donant, sí, així tinc la data, un sol donant pot salvar fins a 8 vides distintes en la donació d'òrgans. Ja no parlem si te dediques durant X temps de la teva vida a donar sang, que és molt més. Com funciona això de donar òrgans? Pues tenim dues vies, ¿vale? La primera que no mos agrada molt, que és la donació després de la mort. Però és bonico, no? O sigui, pot ser que una persona morga perquè a partir d'ahir tu t'inscrius, o sigui, això de dir-ho, t'has d'inscriure, o que la teva família doni el vistiplau, el visto bueno, de que tu eres donant i vols que estos òrgans vagin a salvar una altra persona. Entonces, si els teus teixits, els teus òrgans, acompleixen X característiques de que estan prou adequats, se realitzarà este transplant. I l'altre tenim la donació en vida, que és una persona en vida que pot donar certs òrgans, un rinyó, part del fetge, algú que ho necessite, però clar, ha de ser com una densitat prou baixa. Això sol passar sobretot entre familiars o persones properes. Se fa de manera altruista, evidentment, però el de ser proper, en molts casos, és per la compatibilitat de sang, no? I ara també vull parlar d'un tipus de donació molt característic i concret, com pot ser la mèdula d'os, la mèdula òssia. Uh-huh. Este trasplant és molt important, el ser donants de mèdula és molt important i a la part molt fàcil, ¿vale? perquè no sàpiga, donar mèdula òssia serveix per a enfermetats incurables com poden ser la leucèmia. ¿Vale? Este càncer ataca directament a les cèl·lules sanguínies i provoca estos linfomes que desenvolupen este càncer, no? Que se diu. Com funciona ser donant de mèdula òssia? És que jo crec que vull destacar això perquè crec que hi ha molta gent que no ho fa perquè creu que és algo molt complicat i res que veure. Jo m'he estat informant i és molt senzill. El primer pas seria inscribir-nos en el registre de donants, que te fan unes preguntes superbasiquetes de les teves dades personals, el teu grup sanguini i poc més. I tu ja entres en esta en este registre de donants de medula òssia que se diu la RETMO, en Espanya. I tens un registre dels tipus internacionals també, o sigui, pots ser compatible amb una altra persona, però he de dir que, encara que parega, molta gent en seguida i seràs compatible amb algú, mentira. O sigui, el nivell de compatibilitat és molt baix. O sigui, és possible que tu t'inscrigues en, te puc dir, des dels 18 anys, que és el mínim que se necessita per a poder donar, i que no te criden en la vida. Però si te criden, o sigui, estàs tenint l'oportunitat de salvar una altra persona que no té una altra possibilitat. La prova de compatibilitat, com he dit, és com a que se te fa una extracció de sang o una mostra de saliva per a veure quin tal, i si te criden, entraries en els processos per a donar mèdula, ¿vale? N'hi ha dos mètodes. Primer tenim la donació per aferesi, que és la més comuna, se fa en el 80% dels casos, més o menys, i consisteix en obtenir les teues cèl·lules mare de la sang a través de la sang perifèrica del donant. Què és això? El donant rep una injecció de factors de creixement durant uns dies per a poder estimular aquesta producció de cèl·lules mare i després se li extrau sang, o sigui, el procés és el mateix que el de donar sang. L'únic que se treu aquesta sang mitjançant un procediment anomenat aferesi i la sang passa per una màquina que separa les cèl·lules mare i la resta de sang torna al cos. Vull dir, a tu te posen en l'agulla, te trauen esta sang que passa per un filtre que se queda a la part que necessita i a tu te retorna tot. I després la segona opció, que és, he de dir que si te toca esta és un poc més complicada, però és seguir sent senzilla i és en molts pocs casos, només és el 20% dels casos de donació de medula. I és el donació de medula òssia directa. Consisteix en extreure la mèdula directament de la part posterior dels ossos de la pelvis mitjançant una punció, com més o menys la zona en la que te posen la epidural. És més o menys esto, t'extrauen directament una jeringuilleta lo que necessiten de les cèl·lules mare i que evidentment és una esto que faria mal, però per això se fa mitjançant anestèsia. Entonces, no t'enteraràs, és un dolor super moderat quan se'n va l'anestèsia. I en general la recuperació, vaig a parlar ja de les dos, la recuperació del donant és molt senzilla, és molt ràpida i és que especialment en el cas de que t'hagin fet la aferesi, que no és ni la punció esta, tu pots tornar a les teves activitats normals al dia següent, segons la teva esto de recuperació igual i la mateixa vespre, i en el cas de la donació directa igual tens un procés de dos dies, però que són dos dies sabent que has salvat algú que no tenia una altra opció que no fos tu. I no res, jo només vull reivindicar que donar òrgans és en si, és només que comentar-li-ho només a la gent del teu voltant. O sigui, que si me passa algo, jo vull donar els ossos, anar a dir. Sí, els ossos, els òrgans i el que siga.
Uh-huh. El que necessiten.
El que necessiten. I no res, és algo molt senzill que podem ajudar a tots i ja que tenim estos percentatges tan solidaris entre la nostra població, que segueix que així, no?
Quasi tots tenim algú al nostre voltant que està vivint gràcies a la solidaritat d'alguna altra persona i que li ha donat la possibilitat de seguir tenint qualitat de vida i seguir aportant a la societat tot el que ell pot aportar-li. Pues, fem una pauseta de publicitat i arribem perquè han arribat els nostres protagonistes.
De aquellos ¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando! ¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Peugeot.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Grey Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Autoescuela Morós, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Morós, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Miren, Irima, si en esta casa, ja saben, en la vostra, en la teua, a la Fundació Noves Sendes, Jaume Puchol, tècnic de la Fundació, gràcies.
Bon dia.
Per haver estat així. Eres Puchol o Puchal?
Puchalt.
Puchalt. Puchalde, ho puntualitzem. Jaume Puchalde, ell és tècnic de la Fundació Noves Sendes. També està la tècnica Alba Remolar, que ha vingut a explicar-vos. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Qui seran els premiats d'esta segona edició dels Premis Llauran?
Pues, mira, en esta segona edició n'hi ha tres categories de premis i tenim tres premiats. Per una banda està Alexandra Bol, en la categoria de promoció del relleu generacional i la inclusió. Per l'altra tenim Irene Sánchez, en la categoria de promoció, innovació, creació de coneixements, investigació. I en tercer lloc a Juan Carlos Ruiz, en la categoria d'ocupació, de generació d'ocupació en el sector agrari i agroecològic, concretament.
Anem per parts, és a dir, se convoquen uns premis i se publiquen les bases. I com se decidís?
Pues bueno, en les bases mateixa ja teníem un poc la valoració, que és el que se valorava en cada una de les categories, i després es convoca el jurat, que està format part per la Diputació, part per el Patronat de Noves Sendes i per l'equip tècnic també de Noves Sendes, a partir de les bases que es van publicar.
Hi ha tres premis que engloben tres formes o tres maneres d'aplicar aquestes noves sendes, no? Jo imagine que és per on voleu anar. Hi ha, per exemple, pot dir alguna de les sendes que estiga molt demanar, que s'hagi presentat molta gent, i alguna que s'hagi presentat poc, o els tres premis ja han estat concurrits?
En els tres premis, la veritat que no m'ho esperàvem, però sí que més o menys han tingut ahí un equilibri de persones que s'han presentat, o projectes, perquè inclús algunes persones han presentat projectes per a més d'una categoria. La idea és, nosaltres, un dels nostres objectius en la Fundació és promoure l'agroecologia a nivell provincial, i en aquest cas el relleu generacional, i per això hem ampliat més enllà de la producció, no? Nosaltres tenim l'horta, el ratxolar, que ens dediquem a produir hortalisses en agroecològic, en agricultura ecològica, però volíem anar més enllà. Per això també hem obert, a banda del Premi a Ocupació en Agroecologia, que és Juan Carlos, que és el xic que està produint ara allí en l'horta, també tenim els altres dos premis, un més obert a fer un món agrari més divers, més inclusiu, no? I se relleu generacional, que els joves vinguen al sector primari i que puguen viure d'això, i també una altra part d'innovació i creació de coneixements col·lectius. No? Pensem que ara estem en un moment de crisi climàtica que necessitem veure com ens enfrontem a ella, i en l'agricultura és essencial, sobretot la part hídrica, no? I que estem veient aquest estiu, ja l'hem patit, la patirem al llarg de més temps, i estem veient ahir a veure.
Si parlem del primer premi, del primer que has nombrat, perquè tots tenen la mateixa categoria i tots tenen el mateix benefici tant en econòmic com en capital de llavors o de llaurança, o de, perquè clar, són 1.000 euros els que les aporteu en la part econòmica i 500 euros en capital de llaurança, en material I esos 500 euros suposa que va destinat per a cada permís per a les ferramentes que necessitarà, no? Per a desenvolupar-lo.
Clar, clar. Sí, pensem que... Bueno, pues això, li donem esos 1.000 euros inicials, però a banda d'això, i ese capital llavor per a fer el seu projecte, la seva proposta en realitat, no? Esto estaran ara de setembre a desembre provant el seu projecte, el que han presentat als premis, i clar, necessiten material. Des de la part de l'agricultura, no? De ficar-se a cultivar, Juan Carlos, que és el més evident, pues necessita planter, necessita... pues diferents matèries primes per a poder fer ese cultiu. I en els altres dos casos igual, per exemple, la part d'investigació està fent un projecte de veure quina és la forma més adient de regar en l'horta per a tindre per a ese recurs hídric, no? Aprofitar-lo lo màxim possible, pues necessitava, per exemple, llana per a tapar els cultius, necessitava palla, també necessitava fer esa plantació, necessitava un sensor per a mesurar tots els paràmetres del sol, necessitava també ferramentes.
I si parlem del relleu generacional, és a dir, anem a veure, si sempre ens diuen que les terres s'abandonen perquè no hi ha relleu, sin embargo, en este cas, estàs dient-me, Alba, que... S'han presentat candidatures també per això?
Sí, clar. Nosaltres en el... Bueno, és difícil. A veure, no ha sigut una convocatòria massiva que s'hagin presentat centenars de persones, però sí que hem vist que n'hi ha un interès per part dels joves, de les joves, en este món. Jo crec que a vegades, no, el sector agrari que tenim així un poc, no, establert així en la nostra província, en la nostra comarca, està un poc, està envellit perquè són persones majors, està masculinitzat, no? Són sempre la figura de l'agricultor és una persona major, un home, no? Que està molt vinculat a la terra, però igual no és molt atractiu, no? Per als joves que estan buscant altres coses. I en aquest cas el que les oferim és una altra forma de fer agricultura. És una agricultura que està més lligada a la terra, a l'ecosistema, a les persones, va un poc més allà de... No, de esa agricultura que tenim en la ment, no, dels nostres pares, dels nostres avis.
Clara, i és on jo volia entrar un poc. Nosaltres el dilluns sempre tratem de... Parlem de la terra, sobretot de la citricultura, perquè, clar, això també està, se'ls està convidant a canviar el paisatge que tenim així de l'agricultura. És a dir, està donant-li una alternativa a la citricultura?
Bueno, és un tema complicat i podríem passar-nos així hores i hores, però sí que veiem que té que haver una alternativa, no? I les alternatives que nos estan donant ara en l'agricultura, no? En la citricultura, és plantar advocats que igual necessiten més recursos hídrics i ara anem cap a la sequera. Entonces, això tampoc veiem que siga viable a llarg termini, que ens han venut, que és més rentable. És que n'hi ha molts temes que es poden tractar
claro, però en este cas, quan li pregunte a la Fundació Noves Sendes, Noves Sendes dona una alternativa a la citricultura?
Nosaltres ara en l'horta plantem hortalisses. Ja sabem que així ningú planta hortalisses, com a molt és l'hortet per a casa, però creem en aquesta diversitat d'aliments que necessitem. No podem viure ja avant de la taronja.
Alba, hem de ser... a una alternativa se té que donar una sostenibilitat, val?
Clar, nosaltres també estem veient a veure quina és aquesta sostenibilitat. Per exemple, ara a l'itinerari formatiu, no? El primer... Bueno, tenen un itinerari formatiu les persones que han guanyat els premis. Per una banda, tenen una formació que també està obert al públic, l'hem obert, que se diu Escola de Tardor, Formació de Tardor, que va sobre... Una part és la viabilitat econòmica dels projectes.
Clar.
Per exemple, el dilluns passat, la primera de les sessions formatives va ser fonaments i viabilitat econòmica. Clar. A veure, quan inicies, quan emprens, tens que tindre clar... Que, no, què necessites per a viure i quins ingressos necessites per a viure i per a fer viable aquest projecte. Per això, aquesta viabilitat econòmica de la que parles, i jo crec que és el bàsic, no? és nosaltres en aquest espai, en l'Horta del Ratxolar, i ara en aquests premis, i després l'any que ve comencem un projecte d'espai test agrari que també va encaminat en el relleu generacional, el primer és veure la viabilitat econòmica. I quan, te, no? quan comences a treballar en agricultura, igual no la veus, o si ja te fiques en l'hort de ton pare, pues seguisses i se, no? Això que ja t'han ensenyat, que tens que estar en la cooperativa, te tenen que vendre... No, i ese sistema ja el coneixem, que ja sabem si, bueno, pues, per herència familiar pot funcionar o no, però poden haver altres tipus d'emprenedoria que necessiten també aquesta viabilitat econòmica i formar-se en viabilitat econòmica i saber si el seu projecte és viable.
Però que, a més, és que la sostenibilitat del monocultiu de cítrics està ja més que posada en duda, més que demostrat que no és eficient el monocultiu de cítrics a nivell ambiental tampoc. I per tant nosaltres plantegem el generar altres models, no? I de veritat crear un ecosistema i un hàbitat compartit sostenible a tots els nivells, també a nivell social.
Jaume, per lo que dies, quan he preguntat sobre aquest relleu generacional, el problema que hi ha és que està envellit i molt masculinitzat, segons deia Alba. Clar, jo de colpe em quedé en això, en el que tot el món estem parlant. Se vol donar i se relleu. I és gent, no massa, és el que s'hi detecten, però comença a eixir gent. Ara n'hi ha fons europeus que volen fomentar la agroecologia, perquè el planeta està demanant-lo segons les dades dels que ens informen. Dit això, ara esteu sostinguts econòmicament, però a sota tindrà que tindre una viabilitat econòmica, que és el primer que vos ocupa després. Perquè, clar, jo el que necessito és tindre els peus a terra i veure que puc viure d'això, com han viscut els nostres avantpassats. Per tant, quin període de temps necessitem panar bé? És a dir, sé que per vosaltres és un pes enorme perquè teniu que donar-li pas a ese, dir-li a ese relleu generacional que això es pot fer. De quant de temps estem parlant?
Vides senceres, o sigui, està passant ja, que sí que és de veres tot el que ha dit Alba, és una qüestió ja de gènere. És a dir, la majoria de les persones que s'han presentat als premis són dones. La majoria de les persones que tenim en les formacions són dones. Ja hi ha un relleu generacional feminitzat. El que hem de fer és, de veritat, donar-li pas a aquestes veus que ja estan treballant en el territori. És a dir, per parlar de casos concrets, Alma ens contava, no? Ella, en Llucena, s'ha ficat a produir vi, i son pare i son tio, els propietaris de les terres, no tenen coneixements de produir vi. Ella serà l'hereva d'unes terres que han estat abandonades i que ella ara porta uns coneixements i son pare i son tio estan aprenent d'ella, però ells són els propietaris, no? I com ella, casos com el d'Alexandra, la guanyadora dels premis, que diu, o Cristina en Betxí, que diu, els meus avis, els meus pares tenen una plantació, però jo vull fer un canvi, no? I dedicar-me a això. I de veritat aportar seny o trellat, no? A aquesta manera de viure i aquesta manera de fer. Perquè d'alguna manera la industrialització de l'agricultura és el que és realment insostenible. Ha sigut insostenible a nivell econòmic, és insostenible ara a nivell de plagues, és insostenible el tindre només un cultiu i al llarg de l'any una periodicitat, perquè si hi ha una plaga, hi ha una pedregà, hi ha qualsevol cosa, tot se'n va perdre, no? Aleshores, i se seny i se trellat que moltes vegades han aportat, o ixa calma que moltes vegades han aportat les dones, tradicionalment en els massos eren qui que gestionava la vida, això és l'origen de la província de Castelló, i això és el que volem tornar a ficar en valor i que d'aquesta manera se gestiona el territori i la vida en aquest entorn que habitem.
Bueno, jo crec que siguen les dones les més arriscades i les més sòlides a l'hora d'emprendre canvis, està molt bé, i crec que també la citricultura va n'hi haure moltes dones darrere, el que passa és que tenien també més funcions, però a mi, per exemple, m'ha llamat molt l'atenció, des del meu punt de vista, quan es parla de que només hi haga un sol cultiu, és a dir, clar, això té una argumentació en un pes molt gran, eh? Si ens dediquem només a un sol cultiu, correm el perill de el que has dit. De tot el que estaves dient-me, això m'ha llamat l'atenció. Ja és una raó de pes per a replantejar-se-ho.
Sí, a més és que té un impacte brutal sobre l'ecosistema, no? Ara decidim que podem regar, canviem tot el secà per tarongers, ara decidim que els tarongers no van i plantem avocats o caquis, i aleshores tots tenim el mateix problema, no? Ara el cotonet en el caqui o qualsevol cosa que li hagi pogut passar també al taronger. Hem de generar, i sempre hem viscut en ecosistemes diversos.
Entonces seria tornar a l'ecosistema que ens demana la zona, perquè claro, és una zona, no sé, així, no sé si és plàtanos, des del desconeixement, val? Però clar, algo que també parlem, al final els costos se mos han menjat, te refereix als costos que té un productor de taronja, arriba a ser més alt del cost que el benefici?
Sí, nosaltres ara estem, bueno, anem a publicar un informe en breu que estarà en la pàgina web, també analitzant un poc perquè hi ha cost real dels productes que comprem en el supermercat, no? I perquè nosaltres podem comprar una tomata per 50 cèntims, però després com s'ha produït aquesta tomata i quins costos, quines externalitats, no, en la nostra salut, en resoldre problemes en l'ecosistema tenim, no? Això se pot mesurar econòmicament. I a banda, una de les dades és que molts cops o la majoria de cops el productor produeix baix de, no, per baix del cost, no, ven per baix del cost de producció, i això estan les dades.
Sí, en aquest cas jo em referia més al cítric, perquè el fi de Noves Sendes és ser diversos en quant a cultivar la terra, com a quasi només hi ha taronja, majoritàriament. Sí que volia incidir sobre el cost que té ara de portar o de lo que costa produir la taronja, els perjuïcis que n'hi han segons vosaltres, és a dir, que ja, per exemple, dia Jaume, que ja no és rentable la citricultura.
Clar, bueno, ja ho estem veient, no? Qui tinga horts de taronges o qui estiga en este món, ja ho està veient que no és rentable, sinó que te dediques el 100% ahí i fas més hores que... No? Bueno, la meva família se veu. Però, clar, nosaltres també aboguem perquè n'hi ha una sèrie d'intermediaris o de... No, de formes de comercialitzar aquestes taronges o aquests productes que produïm, que, claro, a l'agricultor realment no, els preus que se li paguen són molt baixos. Igual en el mercat s'ha multiplicat per 4 el preu que se li ha pagat al productor, i tots aquests intermediaris són els que realment estan traient benefici, no el productor que està produint la taronja a part que té uns costos, unes externalitats... que té, pues, per a la salut, per al medi ambient o per a la societat.
Per a un poc reconduir el tema, sí. Si parlem de Noves Sendes, està parlant que citricultura també, és a dir, també cabria dins del que estem...
Clar, nosaltres no mos fiquem en el camp de la citricultura perquè no som especialistes. Estem en el camp de l'agroecologia i estem fent hortalisses perquè creiem que ja la citricultura s'està fent, citricultura ecològica també s'està començant a fer, ja n'hi ha camps de producció ahí, però estem en una altra banda provant altres coses i diversificant, no? Estem en un canal curt de comercialització quan així la citricultura passa per cooperatives i després per una sèrie d'intermediaris que encarissen el cost d'eixes taronges i d'eixa verdura, allí d'eixa fruita, i nosaltres estem en un altre sistema de canal curt de venda directa al consumidor i
de la producció agroecològica, a més d'una venda, podríem parlar d'una venda no adulterada, d'una venda sana, d'una venda que saps d'on ve, saps com la regar.
Sí, jo crec que aquesta és la clau, no? de conèixer a la persona que està produint i està cultivant els teus aliments, no? Nosaltres estem produïm aliments a 5 municipis, uns d'ells és Via Real, i totes les setmanes o cada 15 dies duem així hortalisses i veus a qui les està produint perquè te les està duent directament, no?
Perquè hi ha, per exemple, si darrere de vosaltres mateixa ven l'agricultura de tota la vida, tinc els llauradors d'Alip que estan ahí i entraran després de vosaltres. Carlos Mazón ha instat al govern a autoritzar la cria i la solta de parasitoides per a lluita contra el cotonet, però esta vegada és del caqui. És a dir, ¿Qué penseu vosaltres d'esta solta de Anaguirus? És que jo ja m'he estat...
Què pensem nosaltres del CAC en general? O sigui, és un poc el que deia abans, no? Canvies tot un paisatge per plantar uns arbres que històricament s'havien plantat en els camps per consumir una fruta d'una manera determinada. Apareix la denominació d'origen en el nou tractament del pèrsimon que permetís menjar-se la fruta d'una altra manera, que està molt bé, però el canviar tot aquest paisatge implica que, per exemple, al canviar el sistema de rec, que també al canviar del sistema de rec per la mal anomenada modernització, canviem el sistema de recamanta pel de goteig, per tant, abandonem les séquies, el caqui és de fulla caduca, tot el món ho sap, embossa les séquies i de sobte tenim un problema de drenatge en un territori. Obvi. A nivell del cotonet, el mateix, quan tot un territori només té caquis, el cotonet està en el paradís. De tindre un caquier en cada extrem d'un camp a tindre un paradís de caquiers, el cotonet viu en el paradís. Si intercalats en aquests caquiers tinguérem les antigues taronges, les noves taronges o els nous cultius, segurament el cotonet no brillaria tant. I un poc aquest és el tema, per tant, què podem opinar de la solta de la que parla el president Mazón? Pues que és matar mosques a canyonades, perquè segurament el problema no és exactament això. El problema no és exactament el cotonet, tot i que és el gran problema que tenim ara, som conscients. El problema és, una altra vegada, el monocultiu. Si tinguérem un paisatge divers, tindríem un paisatge resilient i les plagues no serien tals. I és algo que nosaltres vegem en el nostre horta del ratxolar. És a dir, tenim tots aquests paràsits, microorganismes, insectes, els tenim, però els controlem. I és una qüestió de lo que s'ha fet tota la vida. El guaret, el canviar la rotació de cultius... Vull dir, les tècniques que nosaltres utilitzem no les hem inventat nosaltres. Són les de tota la vida. El que passa que la industrialització de la producció d'aliments i de l'agricultura fa que algunes coses s'obliden i que apareixen grans problemes de lo que només era un petit problema. Un problema aïllat en un arbre. Ara tenim comarques senceres en un problema que ja se convertís en un problema econòmic, en un problema social.
Clar, però per parlar d'aquestes problemes jo tenia que posar-vos en context que la gent sapiera què passa en l'horta del Rajolar i el per què dels premis, és a dir, com consciències d'anar adaptant a la gent als canvis. Poseu consciències d'aquesta manera, perquè al final els premis, la quantitat és molt baixeta, és a dir, el que passa és que sí que mos doneu com un guió de com ja s'està abordant i se canvi, no? Teníem que explicar-li a l'oient i per a posar-lo en context, perquè si parlem només dels premis...
Nosaltres, primer en els premis i després en l'espai test, que és algo que s'iniciarà en 2025, en gener, el que pretenem és, avui nosaltres tenim el privilegi i la sort de ser la veu de la Fundació o de comunicar aquests premis, però el que volem és donar veu a aquestes altres persones que volen fer les coses d'una altra manera, que moltes vegades han estat invisibilitzades i silenciades i que existissin. I la prova d'això és tota la convocatòria de premis, les premiades i les persones que estan fent la formació. Volen fer les coses d'una altra manera. Nosaltres el que fem és donar-los l'oportunitat.
I que això és un xicotet experiment, per donar-hi sa veu, però que en gener comencem un projecte, no?, seriós d'espai test agrari, que també treballarem el relleu generacional i això continuarà. Vull dir que...
Si parlem de l'espai test agrari, parlem que el tindrem en gener a on?
En l'horta del Ratxolar. L'horta del Ratxolar hem tingut sempre una part productiva de produir hortalisses en cultiu ecològic, però també hem tingut una part de formació, de cedir terres, de cedir-li terres a agricultores i agricultors que vulguin cultivar, que vulguin fer el seu projecte vital i laboral en agroecologia. I a partir de gener començarem este projecte d'espai test agrari. Ens enfocarem en el relleu generacional i en que aquestes persones tinguin com un espai i una temporalització de provar els seus projectes sense el risc de començar a emprendre en un món que no coneixes, que no saps si té viabilitat el teu projecte, totes aquestes incertidumbres intentarem acompanyar i que aquests projectes després puguen fer-se realitat.
I ara sí, els premis Llauran seran el divendres?
El divendres 25 d'octubre a les 5 de la vesprada en el Palau Castell de Betxí. Ens acompanyarà el diputat provincial Vicent Pallarès, i l'alcaldessa de Betxí, i a part també tindrem la visita de Laura Mejías, coordinadora de la Red d'Espais d'Est Agraris a nivell nacional.
Pues bueno, ha sigut un gust escoltar-vos, que conteu coses. Tardeu molt en vindre a contar-me més coses, no teniu que tardar tant.
Quan vulguis, tornem a vindre.
Que volem veure les dues cares de l'agricultura, les dues. Estar en casa és absurd, no? És com allò, anant donant-nos escaletes per progressar. Jaume Puigalt, gràcies per haver estat ací, i també a Alba Remolar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Onda avanza hacia un futuro más digital y sostenible. El Ayuntamiento ha creado un nuevo centro de procesamiento de datos gracias a una subvención de más de 240.000 euros para mejorar los servicios digitales municipales, más rapidez, mayor seguridad y ahorro energético. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y las administraciones competentes.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Coreplas, reciclaje integral del plástico. Coreplas, una empresa pionera. Coreplas, estamos en Altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplas, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Atención, en McDonald's tenemos una nueva joya que te va a hacer la boca agua. La McExtreme Pulled Pork. Imagina la jugosa carne de cerdo deshilachada, nuestra inigualable mayonesa ahumada, todo en un solo bocado. ¿Estás listo para rechupetearte los dedos? Corre a tu McDonald's más cercano y prueba la McExtreme Pulled Pork. Y recuerda que McDonald's Castalia abre hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Y en un segundo todo cambia. Una caricia con maldad por la espalda. Hoy he vuelto a pensar que no me gusta que vengas y te vayas.
Y ahora, aquí en Radio Villarreal, después de haber estado escuchando a la Fundación Nuevas Sendas, vamos a escuchar a la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. A su presidente y vicepresidente, Víctor Viciedo. Presidente, buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Y también a vicepresidente, que también ha venido a acompañarlo. Están buscando los cascos y por eso nos hemos despistado al hablar. A mí me han cerrado los cascos. Al pasar los cascos, ahora lo oigo.
Buenos días a todos.
Pepe Llop. Buenos días. Ahora ya tenemos cascos puestos, los tres, y ya nos oímos perfectamente. El viernes, manifestación de un ASPI.
No exactamente. Lo que hicimos fue entregar un manifiesto en el cual advertimos al gobierno, al Ministerio de Agricultura, que si no nos escucha, si no atiende nuestras peticiones antes del 1 de diciembre, en diciembre empezaremos las movilizaciones.
Fíjate cómo ha cambiado con el juego de palabras. Lo mío era una manifestación, no, es un manifiesto. Y comenzaremos las movilizaciones. No son manifestaciones, son movilizaciones.
Sí, porque puede ser muy variadas, ¿no? Entonces, como no las tenemos definidas todavía y tenemos tiempo para pensar, pues de momento lo definimos así, acciones, movilizaciones, y luego ya veremos en qué toman forma.
Manifiesto.
Sí, efectivamente. O sea, lo primero que la gente tiene que saber es que es un ASPI, ¿no? Un ASPI es una organización nueva. Y somos 20 asociaciones de agricultores y ganaderos de distintas comarcas y regiones españolas que el pasado 3 de junio nos unimos para cortar todos los pasos fronterizos con Francia y que allí decidimos ya el unirnos para poder defender nuestro modo de vida, ¿no? Y bueno, pues nuestras peticiones entonces no fueron atendidas, la situación ha ido a peor porque la senda que está siguiendo Europa y España es exactamente la misma, a pesar de que con las movilizaciones detuvieron muchas de esas medidas que estaban tomando, pues ahora las vuelven a despertar y siguen apretando el acelerador. Y la situación agrícola, solamente hay que ver los datos del INI, del Censo Agrario, donde vemos que con respecto al anterior censo de 2009 se han perdido alrededor de 75.000 explotaciones agrícolas y que cada año 2.600 agricultores y ganaderos autónomos cierran sus explotaciones. Si hablamos de la edad media de los agricultores, en España es de 61 años, mientras que en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, es de 64 años. Y ya con respecto a la España vaciada, pues mientras que en 1990 casi la mitad de la población vivía en el campo, en pueblos, hoy apenas es el 16,24%. Uh-huh. O sea, toda esta situación, ¿por qué ha venido? ¿Por el cambio climático que nos están vendiendo? Pues no, ha venido precisamente por las decisiones políticas que se están tomando en Europa y en nuestro gobierno, que es el más aplicado de todos los gobiernos europeos. Y entonces, pues bueno, pues hay que empezar a señalar las leyes que son culpables de esto y empezar a pedir que las deroguen, derogación de acuerdos comerciales, revisión de acuerdos comerciales y derogación del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, de la estrategia de la granja a la mesa, de la estrategia por la biodiversidad, de la ley de ¿cómo se llama?
De la
ley de la cadena alimentaria también, pero yo me refería a la ley de de uso sostenible de fitosanitarios, por supuesto, también. Bien, la cuestión es que hay un montón de leyes que hoy en día pues nos están afectando mucho y que lo que pedimos es su derogación. Por ejemplo, sacar al lobo del lespre también, porque está afectando a los ganaderos del norte y muchísimo. Que no se metan tanto en la burocracia y las inspecciones con los ganaderos, que se ponga todo el empeño en curar todas las enfermedades del ganado, pero que no prohíban las medicinas del ganado, etcétera, etcétera. Entonces, ante toda esta situación, no hay más remedio que decirle que nos escuchen, que pongan freno a todo lo que están haciendo. Ahora mismo, y hablaremos después de ello, está nuestro ministro Planas con el Plan Nacional de uso sostenible de los fitosanitarios, uh-huh, cuando resulta que en España ya hemos alcanzado los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa. ¿Qué uh-huh más quiere? Entonces, todo esto pues
los
hay que ponerle freno.
Del 2030.
Sí, el plan sostenible estaba entre el 2000, se tiene que llevar a cabo entre el 2025 y el 2029, porque van a haber más productos que desaparecerán del mercado.
Pero el objetivo se ha cumplido ya en el 2024, y en cambio quieren seguir apretando.
Bueno, el lapsus mental era la ley de restauración de la naturaleza, que de momento pues la gente dice, uy, ¿qué será y qué será? Bueno, pues que de las zonas que tenemos declaradas como zonas protegidas va a salir el 20% hasta el 2030 y el 100% hasta el 2050, y afecta a un 30% del campo español, o sea que no es moco de pavo.
Hablando de esto, al hilo de lo que está diciendo, de lo de el plan sostenible de fitosanitarios, hoy el presidente de la Generalitat ha hecho unas declaraciones. ¿Quieren escuchar las declaraciones o les digo el titular y ustedes van más rápido?
Con el titular nos vale, sí.
Pues lo que dice es que autoriza la cría y la suelta de parasitoides para la lucha contra el cotonet del caqui.
Bien.
A mí me parece estupendo todo eso, pero autoriza la suelta de parasitoides,
sí,
para la lucha biológica.
Sí.
Cuando en la propia propuesta de la Comisión Europea, y tú sabes que nos basamos en documentos oficiales, uh-huh, y te lo estoy enseñando en, sí, este momento,
sí,
el Parlamento Europeo, la propuesta de la Comisión Europea en el reglamento busca reforzar los requisitos sobre la gestión integrada de plantas. No habla única y exclusivamente de cultivo ecológico y de lucha biológica. Habla el propio reglamento y la propia Comisión Europea de la gestión integrada de plagas. Y si vamos a la propia Comisión Europea y decimos, ¿y qué es eso del manejo integrado de plagas? Uh-huh. El manejo integrado de plagas habla de el conjunto de todas las herramientas que son útiles para controlar las plagas y las enfermedades de las plantas, el uso racional de ellas. Y, entre otras cosas, en los principios de la lucha biológica dice textualmente que sobre las bases de los resultados del seguimiento, el usuario profesional debe decidir si aplica medidas fitosanitarias y cuándo. Entonces, señor presidente de la Generalitat, si nosotros tenemos un problema y un problema serio, y ese problema serio lo queremos atajar única y exclusivamente con parasitoides, que hasta que equilibren la población vamos a tener los caquis y todo aquello a lo que ataque el cotonet, vamos a perder cosechas. Lo que la propia Comisión Europea dice, que hay que promocionar y hay que tener en cuenta la lucha integrada. Y en la lucha integrada hay que contar con medios mecánicos, con medios físicos, con medios biológicos y con medios de aplicación de fitosanitarios. Y cuando tenemos un problema, hemos de utilizar los productos fitosanitarios como en los propios principios del manejo integrado de plagas define la propia Comisión Europea, para que se utilicen a criterio del usuario profesional, que es el que debe decidir si aplica medidas fitosanitarias y cuándo. Y me parecerá muy bien que me exijan que utilice productos fitosanitarios de los que sean útiles, no de los que son inútiles, de los que sean útiles, los que más respeten la fauna útil. Y eso es algo que hemos estado aplicando los técnicos desde hace 15 o 20 años, y que con toda esta ideología basada en cargarse la agricultura, porque los que están hablando de agricultura simplemente no se han puesto unas botas de agua ni han pisado un terrón en su puñetera vida, más que cuando van de excursión. Entonces, están cargándose hasta los propios principios que la propia Comisión Europea define como que han de promocionar, que es esa lucha integrada, que es lo que es el principio en el que dicen que el propio reglamento se ha de basar, el propio reglamento del uso sostenible de productos fitosanitarios se ha de basar en la gestión integrada de las plagas. Entonces, señor presidente, me parece muy bien que una de las herramientas, que es la lucha biológica, se apoye, se desarrolle y se active. Pero lo que no podemos es estar haciendo pruebas mientras tenemos un problema. Cuando tenemos un problema, lo que necesitamos no son palabras, sino soluciones. Y las soluciones pasan por la lucha integrada, como define la propia Comisión Europea. Y en la lucha integrada no se desprecia ninguna de las herramientas que se tiene.
Y el otro anuncio ha sido la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha aumentado hasta 1.150.000 euros. Esto lo ha aumentado en ayudas para la protección y defensa de los animales y la conservación de la biodiversidad animal, protección del medio ambiente y mejoras en el hábitat. Se ha publicado hoy en el DOJ, porque ya pueden acceder a las subvenciones.
Sí, sí, me parece muy bien. Y las pérdidas. Es decir, aquí todo se arregla con una limosna, con una subvención para seguir sus propias políticas, y sus propias políticas no tienen en cuenta lo que recomienda la propia Comisión Europea en el desarrollo del reglamento del uso sostenible de productos fitosanitarios, que habla de lucha integrada. Entonces, a mí, más respetuoso con la biodiversidad que el agricultor, dudo que haya ningún político, dudo que haya ningún ecologista, pero lo que tenemos, cuando tenemos un problema, no podemos ir con cataplasmas a curar el cáncer. Hemos de ir con las herramientas de las que dispongamos.
Es que, Susana, vamos a ver, esto es exactamente lo mismo que si ahora dijéramos, como existe una medicina natural, que existen plantitas que muchas hemos probado y que nos sientan muy bien, vamos a eliminar los antibióticos, las medicinas y tal, vamos a eliminarlas todas y nos vamos a curar solo con medicina natural. Y lo que está claro es que cuando yo tengo una infección, ya he utilizado el ajo, ya tengo la infección, ¿vale? Pues ahora lo que tengo que hacer es utilizar antibiótico, porque si no, no me voy a quitar la infección. Por eso es exactamente lo mismo. O sea, las herramientas las tenemos que tener, no las pueden prohibir, máxime cuando están aprobadas por la EFSA, que es un organismo de seguridad alimentaria el más exigente que existe en el mundo, y que este organismo ha hecho todas las pruebas pertinentes para ver que no afecta ni a la biodiversidad, tanto que hablan de biodiversidad, que no afecta a los animales, ni afecta al medio ambiente, ni afecta a las personas. Entonces, una vez aprobada esa sustancia, a la dosis de empleo, que no afecte a todo esto, y que nos estén tocando las narices y suspendiéndolas por ideología, hablándote de seguridad de las personas, cuando no nos afecta a los agricultores, que estamos en contacto directo con la sustancia, ¿cómo narices te va a afectar a ti un 0,01 miligramo por kilo, 0,02 miligramos por kilo? Pero voy más allá, que me muestren un solo caso de intoxicación alimentaria por productos fitosanitarios. Un bien, solo caso en Europa.
Bien utilizado, bien utilizado.
En cambio, podemos encontrar con agricultura ecológica y natural miles y miles y miles de casos en Europa. ¿Qué estamos haciendo? Cuando resulta que, ya lo dice Bernard Urr, que es el director general de la EFSA, que ni es más sostenible, ni es más saludable, ni es más...
Por hacer un inciso, la entrevista que he hecho anteriormente, cuando he hablado de la cría y la suelta de parasitoides en el caqui, sí, les he preguntado qué os parece. Ellos, lo primero que han contestado, ha dicho que lo que les parece mal es que hayan extensiones de un mismo alimento, de mismo cultivo, porque esto propicia el que ese parásito se haga fuerte. Eso dice, me ha contestado, no sé ustedes qué
puede,
opinan.
Puede que tenga razón, pero a ver cómo lo hacemos ahora. De todas formas, ya la gente está diversificando bastante. Uh-huh. Tenemos caquis, tenemos también frutales, tenemos aguacates, ya tenemos cítricos, hay gente que se dedica... La verdad es que estamos diversificando, es cierto,
pero es que cierto lo más extendido
son los cítricos, eso es cierto. Pero de todas formas, hay plagas que son comunes a todos los cultivos.
Muchas plagas son como el
trip, como el trip. Y entonces no íbamos a resolver nada. Se resuelve teniendo herramientas para resolverlas. Y los agricultores hemos utilizado fauna útil desde hace muchísimo tiempo. Y cuando no podemos con la plaga, no tenemos más remedio que utilizar medicina.
Además, me mandan un WhatsApp. Me preguntan sobre la mosca blanca, que hay muchísima mosca blanca. ¿Esto qué pasa?
Vamos a ver. Es la misma cuestión de siempre. Aquí, a finales de los...
Pero la mosca blanca ya existía, ¿no?
Sí, no, pero hay distintas moscas blancas.
Más difícil.
Que además, yo lo he vivido en primera persona, absolutamente en primera persona. Los agricultores recuerdan que en los años 80, primeros de los 90, había... una cochinada en los árboles que cuanto te acercabas no hacía falta ni entrar en un árbol, simplemente paseando por un campo salías pringao porque
era como un pegamento,
había una melaza,
sí
había una melaza ocasionada por la mosca blanca que había entonces, que era la Leurotrixus flocosus, que segregaba melaza, y sobre esa melaza se implantaba un hongo que era la negrilla. Entonces, aquello tenía fue un problema durante algunos años, pero era un problema relativo. ¿Por qué? Porque entonces teníamos algunos productos, entre ellos uno que se llamaba el butocarboxim, tenía varias marcas comerciales, de la Filene, el Dravin, que uh-huh. Los agricultores lo recordarán, pero evidentemente a la larga la salvación fue la introducción de un parasitoide que era el Calis noachii. Uh-huh. Pero hasta que se implantó y se propagó el Calis noachii, teníamos...
O sea, que ya ha habido una implantación
teníamos el butocarboxim que nos ayudaba a controlar la plaga. Claro, y entonces pudimos luchar porque teníamos herramientas.
Y luego el parasitoide también.
Claro, esto con el cotonete nos ha pasado, pero al revés. Nos quitaron la herramienta que combatía. 3 años hemos estado perdiendo cosecha y al final pues parece que la lucha biológica esté dominándolo o no. Ya veremos el verano que viene, la primavera que viene.
Como pasó con el Calis noachii y el Leurotrixus flocosus. Se han introducido una serie de moscas blancas la Leuroides citri, la Paraloides minei, algunas moscas blancas que tienen unas características distintas. Claro. Alguna de ellas ni siquiera tiene melaza, ni siquiera crea melaza, pero se implanta la negrilla. Y además es una negrilla que es muy difícil de quitar, incluso lavando el fruto. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos un problema.
Problema, según me han dicho, porque está muy preocupada.
Sí, no, no. Sí. Es que, pero es que además es una plaga que no es de monocultivo, porque es de cítricos, es de caqui, es de ornamentales, es de muchísimas, muchísimas.
Que genera negrilla en todas las frutas.
Son plagas muy polífagas, incluso de malas hierbas. Lo digo cuando nos dicen
de plantas ornamentales
cuando nos dicen que hay que mantener un manto vegetal porque así mantendremos la fauna útil y la inútil también, pero eso no nos lo dice nunca. Dicen que mantienen la fauna útil, totalmente de acuerdo, mantienen la fauna útil
y la mala también. De hecho el escitotrip, que tanto le tememos y que nos va a hacer mucho daño a la primavera, porque aquí ha llegado en agosto y ya la hemos salvado la fruta, pero se ha extendido a una velocidad tremenda y están todas las movidas de los árboles todas infectadas del trip, y entonces cuando salga la primavera y empiece a florecer el árbol nos puede hacer mucho daño. Pero lo peor, están buscando ya fauna útil para el trip. Bueno, pues ya les digo yo que no la van a encontrar, porque el trip se mete dentro de la hoja. Cuando teníamos el minador, hubo algo contra el minador, algún parasitoide. Tiene que entrar dentro de la hoja el parasitoide también. O sea, me da la impresión que lo de la lucha biológica en este caso va a ser un poco difícil.
Pero habrá una autorización de algún producto
excepcional.
Sí.
Pues eso, por eso quería hablar de este plan, del plan nacional.
Pues adelante, porque si le parece, lo abordamos el tema.
Sí.
Bueno, pues venga, pues el plan nacional, todos cada cierto periodo de tiempo, el Ministerio de Agricultura lanza un plan nacional de uso sostenible de los fitosanitarios para conseguir los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa.
Uh-huh.
Bueno, pues los objetivos, este plan reconoce que se han alcanzado. Ahora mismo tenemos ya un 64% de prohibición de productos fitosanitarios con respecto al año de referencia, el objetivo era 50%, nosotros andamos ya muy por arriba, y también se tenía que conseguir el 50% de las materias más peligrosas. Bueno, pues en las materias más peligrosas andamos ya por el 58%. Entonces, si ya hemos alcanzado los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, que Ursula von der Leyen quería aprobar la ley de uso sostenible de los fitosanitarios y la retiró cuando nosotros estábamos en las calles. Ya entiendo yo por qué la retiró, porque los objetivos ya los teníamos alcanzados, por eso la retiró. Bien, la cuestión es que aquí sigue apostando por continuar la senda positiva en la reducción de uso y riesgos de los productos fitosanitarios, en la actual norma que será desde el 2025 al 2029, creo recordar. Y como metas prioritarias tiene proteger la salud humana, ya hemos hablado de eso. ¿Quién protege la salud humana? La EFSA. Ya está bien, no toquéis las narices con esto. Y nos lo protege la EFSA, que es un órgano científico. Ya está bien de que los políticos metáis las narices en esto, porque hay un organismo europeo científico que tiene esa responsabilidad. ¿Qué pasa? ¿Que quieren votos o qué? ¿A ti te han engañado diciéndote que los fitosanitarios son venenosos? No hay ni un solo caso en Europa de intoxicación por fitosanitarios de consumidor, y resulta que aquí siguen protegiendo la salud humana. Bien, pues van a seguir en esa línea, pero cuando vamos a los marcadores, porque se basan en marcadores, tenemos algo que la gente no suele hablar, que es el HRF, que son una serie de marcadores que nos indican cómo estamos en tema de fitosanitarios. Entonces, ellos lo que hacen es valorar la cantidad de producto fitosanitario que nosotros los españoles compramos en toda España, y los multiplican por 8, por 16 o por 32 en función de la peligrosidad. Y con eso te sale el índice. Pues en el índice este, España ha perdido 40 puntos, ha pasado de 100 a 60 aproximadamente, y ha alcanzado, como he dicho antes, ese 58%. De prohibición de productos fitosanitarios. El HRI2 habla de las autorizaciones excepcionales. Bueno, pues en las autorizaciones excepcionales están haciendo muy, 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 muy poquitas, de tal forma que la bajada, que es el HRI2, la bajada es desde 120 aproximadamente el índice hasta 33 o 34, aquí no lo veo bien en la gráfica, pero 33 o 34. Es decir, no están autorizando absolutamente ningún producto fitosanitario de riesgo. ¿Por qué? Porque no quieren que les suba la gráfica, porque quieren esa victoria. Es decir, hemos reducido el HRI2, lo hemos reducido ya a cero. Eso es lo que ellos quieren. Te autorizan alguna cosa menor porque la autorización de un producto de alto riesgo, o de alto riesgo lo llaman ellos, pero en realidad son productos eficaces, vamos a llamarlo así, pues eso multiplica por 64. Por eso nunca quisieron autorizar el metilclorpirifos. Ni nos van a autorizar nada que haya sido efectivo y que esté como sustancia de riesgo.
Déjame especificar un poco para que la gente entienda mejor eso. Como tú habías dicho, se han inventado un índice.
Sí, correcto.
Se han inventado un índice que no es toxicológico, sino que es la multiplicación del volumen consumido en el país de ese producto por 64, 32...
Por eso nos quitaron el MANCOCEP, porque el MANCOCEP era muy utilizado.
Era muy utilizado. Entonces,
por eso, es que no hay otra razón.
Un producto muy utilizado multiplicado por 8 da un número muy alto. Un producto muy tóxico, no utilizado, multiplicado por 64, 0 por 64 da 0. Pues ese producto tan tóxico estará en el mercado, pero el producto que se utiliza muchísimo
saldrá del
como
mercado.
Como son muchas toneladas, por un índice bajo de toxicidad, ostras, hablemos de toxicidad y no nos inventemos índices para fastidiar y para joder la marrana.
Y en una palabra, están prohibiendo lo eficaz,
lo que se utiliza,
y económico, que es lo que utilizamos los agricultores. Eso es lo que están quitando para poder bajar los índices, que es lo que a ellos les preocupa.
Y es lo que nos fastidia, lo que nos preocupa, porque ahora efectivamente tenemos un problema con la mosca blanca. Y la mosca blanca es un problemón, porque afea muchísimo, aparte de que debilita el árbol, afecta muchísimo al fruto y afecta en definitiva a la productividad. Entonces, nosotros lo que necesitamos son armas. Yo vuelvo a repetir, el butocarboxim, un producto que ya no está en el mercado, eliminaba total y absolutamente y sin más historias. Ahora no, ahora nos dicen hay que utilizar jabón potásico. Ostras, y con el jabón potásico, ¿qué consigo? Hago simplemente una reflexión. El jabón potásico, como su nombre indica, lo que hará será el romper, disminuyendo la tensión superficial, el rompe la capa de negrilla y la capa de melaza que habrá sobre la superficie de la planta, la rompe. Como cuando nosotros nos ensuciamos y vamos a ducharnos, nos ponemos jabón y y el jabón, ¿qué hace? Pues nos rompe la porquería que tengamos encima. Pero después, ¿qué hacemos?
Porque la mosca seguirá estando.
Nos tiramos otra vez agua para que eso que ya ha perdido esa tensión y esa adherencia que tenía, que se lave y se vaya al suelo.
Sí.
Aquí o hacemos dos pases o por mucho jabón potásico o por mucho que utilicemos los los medicamentos, digamos, que nos han dejado sin armas. Y sin armas, efectivamente, van a conseguir que cada día la edad media sea más alta hasta que ya no haya agricultores.
Y luego, cuando tú te lees la norma esta, te das cuenta de que el cambio climático, que no tiene absolutamente nada que ver con los fitosanitarios, te aparece nombrado 6 o 7 veces. Vamos a ver, por favor. Por ejemplo, dice, adicionalmente, el aumento de las temperaturas y otros fenómenos relacionados con el cambio climático tienen también una gran repercusión, entre otros, en que esté apareciendo antes un mayor número de plagas y en lugares donde no se había visto con anterioridad. ¿Tú sabes por qué aparecen plagas en sitios donde antes no las había?
Por la globalización.
Por la globalización, no por el cambio climático.
Y, no, por la globalización.
Y las exportaciones.
Estamos hablando...
Y por las inspecciones realizadas.
Inspecciones. La falta de control.
Efectivamente, la falta de control y
¿qué la responsabilidad de los políticos
de fuera? Por eso te vienen plagas exóticas, y en cambio aquí te hablan de cambio climático y no te nombran en absoluto esa irresponsabilidad de las administraciones en el control de plagas.
La Unión denuncia que Sudáfrica y Zimbabue acaparan la mayor parte de la detección de plagas en cítricos importados durante septiembre. Eso lo dice la Unión también. Acaban de darme...
¿Qué países ha dicho?
Sudáfrica y Zimbabue.
Por
una razón muy simple. Porque en estos momentos de Egipto...
Normalmente suele ser Turquía y Egipto,
estamos en importaciones del hemisferio
sur. Por eso.
Estamos en importaciones del mercado. No tenemos importaciones.
Y algo que también les preocupaba,
Mediterráneo.
Para que la gente, esto me interesa mucho que lo hablen. Productos ecológicos que vengan de fuera no pasarán inspecciones.
Efectivamente, esa noticia ha sido votada, ha sido votado esa corrección de normativa, porque en realidad están corrigiendo reglamentos para que los productos ecológicos entren en el mercado más económicos, porque lo que es el control de esos productos y las inspecciones pues vale dinero. Pues entonces lo que han decidido es no controlarlos, que no haya inspecciones en los productos ecológicos. Uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no hay residuos en los productos ecológicos? Cuando uno va al listado este del RAF, se da cuenta que sí, que hay productos ecológicos.
¿Los productos ecológicos se tratan?
Claro que sí, que hay que tratarlos. Hay que tratarlos con productos naturales. Aceites, se trata con bacterias también y hongos. Se trata con piretrinas naturales, venenos que nosotros tenemos piretrinas de síntesis química, pues ellos piretrinas naturales, pero que al fin y al cabo no deja de ser un veneno.
Que no es un veneno, es una medicina.
Es una medicina, efectivamente. Es una medicina.
Igual que todos los antibióticos son venenos. Tú utilízalo en dosis no adecuadas y verás lo que pasa.
Sus fungicidas son muy contaminantes, como es el cobre o es el azufre, pero en cambio, pues bueno, pues tienen esa aureola de que protegen el medio ambiente, pero en realidad tratan y... están, digamos, tienen al ser ecológico, por ejemplo, el trip, si yo tuviera ecológico, esa naranja que está rascada, yo la vendería como ecológica si fuera ecológico y no tendría ningún problema, porque la gente admite que como no he tratado, pues pueda tener algún defecto. Pero en cambio, yo no voy a poder permitirme el lujo, no, vamos a ver, no me la van a comprar directamente.
Pero y aparte una cuestión clarísima, si estamos hablando de la no inspección porque teóricamente no hay residuos de productos fitosanitarios
y las plagas
que es que los vegetales cultivados en agricultura ecológica no tienen plagas y no pueden ser transmisores de plagas. Señores políticos, tantos asesores científicos que tienen, ustedes no les hacen ni puñetero caso.
Pero
cambien de asesores científicos.
Pero lo grave es que si tú quieres ser productor de ecológico, vas a sufrir una cantidad de inspecciones bestiales y a la mínima te van a quitar...
En Europa.
Y en cambio los productos ecológicos de fuera podrán entrar libres de inspecciones.
Esto había que denunciarlo porque a mí tampoco no me parece bien. Ahora les queda un minuto, ¿algo que añadir? ¿Cómo ha ido el Día del Pilar?
Bien, pero a mí me gustaría anticipar una cuestión. Nos viene un monstruo encima porque se rumorea que hay una persecución al agricultor, al jubilado y al agricultor que lo tiene como segunda y tercera actividad respecto a la inspección de trabajo. Es decir,
importante este comentario también.
Está habiendo algún rumor de que van a cargarse hasta esos que aún se dedican a la agricultura y que mantienen una media de 65 años, pues va a bajar la media porque no se va a dedicar
nada. O lo das todo a hacer, pero tú no puedes trabajar tu tierra.
Tú no puedes trabajar tu tierra.
Si no, debes de presentar a ver cómo continúas tú de autónomo.
Si no...
Bueno, en definitiva también se persigue, se quiere que las nuevas sendas nos lleven a ese relevo generacional.
El relevo generacional solo vendrá cuando haya una rentabilidad en una actividad. Si no hay una rentabilidad, y la rentabilidad con las políticas que tenemos es imposible.
Sí, también entonces, van a dar clases.
O cambiamos las políticas o no hay relevo ni hay nada.
Para eso lo que van a hacer van a ser cursos de viabilidad para los nuevos agricultores.
Yo quería hacer un
podría comentario. Matricularme...
usted ya no llega a tiempo.
No, podría matricularme a esos cursos simplemente para decir... Y eso que os están diciendo tiene estos problemas.
Claro, ustedes de ese conocimiento está hablando y tiene razón. Hombre, usted podría hacer acto
último,
de presencia.
Un último comentario muy rápido. Sí. UNASPI ha presentado ese manifiesto. Empezarán las manifestaciones de UNASPI a principios de diciembre. La continuidad depende de vosotros, agricultores, y también de vosotros, consumidores, de que os unáis a esas manifestaciones para que paremos todo este sinsentido, toda esta ilógica de políticas que nos están asfixiando. Puede que la campaña empiece bien, pero se va a torcer la segunda parte de la campaña. Y, por supuesto, que vamos a tener muchísimos problemas en la primavera con las plagas. Hay que salir y empezar a hacer que estos políticos reculen en sus políticas.
Pues Víctor Viciedo y Pepe Llop, secretario y vicesecretario de ALIP, que está dentro...
Presidente y vicepresidente.
¿Y qué he dicho yo?
Secretario.
Secretario y vicesecretario.
Pepe, fíjate. Presidente y vicepresidente, que está dentro de UNASPI. Recordemos que UNASPI es una asociación a nivel nacional de asociaciones
independientes.
Muchas gracias a los dos.
Gracias, Susana. Gracias a la audiencia.
Que yo que sé que tú sabrás qué es lo que has hecho con el maltrecho corazón que llevo aquí. Que nada más verte se me ha escapado del pecho y se ha ido derecho sin quererse despedir. Y en su partida lo único que me ha dejado es de lado a lado esta bonita cicatriz que ahora me hace parecer por una vez mucho más malo. Pero a tu lado aún soy solo un aprendiz.
Molt bon dia, i un dels nostres protagonistes d'avui és Jordi Bord. Ell és dissenyador de moda. Bon dia, Jordi.
Bon dia, què tal?
Molt bé, encantat d'escoltar-te avui. Però anem a començar en aquestes preguntetes que te tinc preparades, vale?
Vale.
Primer de tot, jo me volia interessar un poc com vas començar en el món de la moda. O sigui, què te va inspirar i demés.
Pues yo va a ser desde siempre, desde chiquitico. A mí siempre me agradaba mucho la ropa, siempre miraba la ropa de mamare, la agarraba, me la picaba, tallaba per así, per allá, agarraba los meus amigos de la moda clase y les picaba ropa. Y no sé, es algo que siempre me ha agradado y siempre me... Es como una manera de liberarse, ¿no? De estar feliz, no sé, la creatividad, pero a mí es muy importante. Y yo sentía que era el único puesto en el que yo de verdad podía ser yo mateixa y ser creativo y estar feliz en lo que yo sea.
¿Y eso que tú fas, o sea, cómo describirías el teu estilo? ¿Quines referencias tens per ahí clavaes?
Pues mira, la moa principal referencia es Lady Gaga, desde siempre. Y básicamente me agrada molt lo que es molt punk, molt grunge, cosas con... que siguen underground, cosas que siguen...
Que siguen fuera sí. Un poco del punto sí, de vista multitudinario, ¿no? Per dir-ho així. Algo
claro,
más alternativo.
Me encanta me encantan los imperdibles, me encantan los punchos, me encantan... Entonces, es lo que intento yo transmitir en la moda.
Tot lo que dona així com un putet agressiu, no? Entenc.
Exacte, sí.
Que guai. I en quant al procés creatiu, o sigui, què fas quan vols crear una peça de roba, per exemple?
Pues és que és molt indagar i buscar. Tens que fer un esquema tu principal de lo que vols, no? I entrar en una temàtica i dins ja de quan tens una temàtica que t'agrada molt, tens que començar a investigar un muntó i no quedar-te simplement en l'etapa, en lo primer que veus. Sempre tens que mirar més allà per a que tu sentisques i de veritat encontres lo que a tu de veritat t'agrada pa després tu ficar-ho en la teua roba i com expandir-te en la teua roba.
Vale, claro.
És molt de búsqueda.
I tu quan, o sigui, per exemple, quan vas a dissenyar algo o lo que siga, tu poses, ho fas directament en un ordinador, com a més digital, o és a dibuix? Perquè sé que n'hi ha gent que encara que a dia d'avui vol fer-ho com analògic, no?
Sí, jo la veritat que ho faig tot molt digital, perquè sóc una persona molt digital. Jo agarro la tablet i me fico a dibuixar, o me fico una foto en la pantalla de l'ordinador i en la tablet m'inspira en la foto que estic mirant i es comença a dibuixar, i són moltes proves i molts dibuixos fins que de veritat encontres el que de veritat t'agrada.
I pel que respecta a la costura, habilitats de costura tens? Jo he vist,
sí, clar,
cosetes.
Tota la meva roba que tinc i dissenyem-la, de moment-me la cosís jo.
Vale, i quina importància creus que ha de tindre el ser dissenyador i saber cosir? Perquè sabem que n'hi ha dissenyadors que no saben cosir. Creus que és important?
Sí, és molt important perquè una cosa és la teva imaginació i el que tu vols fer, i una altra cosa és de veritat fer les peces. Perquè a lo millor vols ficar un ombro llegant, i després, a l'hora de veritat, és molt complicat i no és tan fantàsia com de veritat te ho imagines en el teu cap.
Claro.
Entonces, és molt important, jo crec, des del meu punt de vista, saber cosir, i a part de cosir, saber els patrons. Perquè una cosa també molt important són els patronistes, que tenen que fer el patró que és per a crear... Jo dic que el patró és com l'esqueleto de la roba. Primer fas el patró i després és quan tens que cosir-ho.
Claro, és d'on se partís. Entonces, si tens claro. Un patró mal, a partir d'ahí, tot mal.
A partir d'ahí va tot fatal.
N'hi ha alguna manera d'arreglar-ho? Si, per exemple, has pecat en fer el patró mal o...
Sí, claro, sempre n'hi ha...
Algun truquillo.
Sempre n'hi ha una manera d'arreglar-lo, però tens que tindre molta experiència per veure tu les coses i donar-te compte de que ho has fet mal i com arreglar-lo. Perquè després és bastant difícil arreglar-lo si no tens que començar una altra vegada des de zero.
Claro. I a l'hora del treball d'una costurera, o sigui, del que implica només que a tu t'arribi... O sigui, a veure com m'explique. Quan crees el disseny, quines característiques ha de tindre aquest disseny és exactament perquè a una costurera li arribi i sàpiga com fer-ho exactament? O sigui, quines directrius ha de tindre el disseny escrites o el que siga per a que ella siga capaç de realitzar aquest treball exactament com s'ha pensat?
Pues sobretot que estiga molt bé dibuixat perquè la costurera sàpiga per a ho tinga que fer i tinga que tirar, perquè, claro, si està mal dibuixat, a lo millor el dissenyador vol dibuixar una cosa però la costurera no l'entén. Entonces no puedo hacerlo, después no puedo cosir de veritat. Entonces, tienes que tener muy en cuenta eso y sobre todo hacer el patrón B, porque si tienes el patrón mal, después a la hora de cosir te vais a ir mal.
Porque tú en el patrón también escribes hasta el material, ¿entenc? El color y todo.
El material, el centímetro, cuán li tienes que donar de sisa, cuán li tienes que donar de hombro... És que ho tens que escriure tot perquè la costurera sàpiga exactament el que té que fer i que ho faci bé.
Claro.
Té que estar molt bé explicat.
Claro. I quins aspectes així, perquè sabem que cosir és algo complicat, no? Jo sempre dic que qui va fer el dit este de coser i cantar, no sabia el que era cosir realment. Entonces, quins són els aspectes que més destacaries tu de que t'impressiona, no, de l'habilitat de cosir?
Que m'impressiona.
Que t'impressiona o que t'ha costat molt aprendre o alguna
Mira,
cosa així.
Que lo que més costa és lo que has dit antes de quan cosides algo mal i ho tens que tornar a fer o tens que mirar exactament què està mal i com tirar passos arrere pa després encontrar exactament on t'has equivocat pa fer-ho bé una altra vegada. Jo crec que per a mi això és lo més complicat que n'hi ha. Perquè tens que tindre molta experiència i veure molt bé les coses i els passos que tens que fer per a després que l'aprendis que bé.
Claro. Perquè tu alhora, per exemple, o sigui, ja anem a parlar de la teva experiència personal, jo vaig veure com a que vas fer un desfile o una cosa així en València.
No, va ser en Madrid.
En Madrid, perdó.
El traje en Madrid, sí.
I a l'hora de... Vas tindre alguna complicació? Com va ser este procés de crear?
Sí,
perquè
mira,
vas cosir, no? Va, les prendes.
Pues jo tenia... els meus looks eren molt extravagants, molt, com a mi m'agrada molt en punxos, en imperdibles i tal, i jo vaig fer que en els hombros tingueren com uns punxos enormes que te passaven per damunt del cap i que foren enormes. Entonces la complicació... Perquè és el que t'he dit antes, és molt fàcil dibuixar-ho. I l'altra cosa és quan ho tens que cosir tu i ho tens que buscar la imaginació per fer-ho realitat, el que tens en el cap.
Claro.
Entonces, jo ho vaig cosir, però el que passava és que se me caia en cava darrere. Com no aguantava la tela, se me caia en cava darrere. Entonces vas tindre que ficar guata.
Guata és com el relleno de peluche.
Exacte, això és guata. I ho vas ficar dins i després, en això de ficar-ho dins, vas tindre que agarrar un plàstic dur, tallar-ho i ficar-lo per dins del traje i pegar-ho per a que els cuernos se quedaren en tal i no se caigueren cap a darrere. Entonces, això és el principalment que més me va costar, perquè, clar, a mi ningú me va dir tens que fer exactament això? No, vas tindre jo que investigar i mirar què tenia que fer jo perquè això se sostinguera.
Entonces, ya venint en l'últim que has dit, entenc que no n'hi ha una fórmula única per a cosir, o sigui, és un poc adequar-se a lo que a la idea, no? A la forma que vols fer en ese moment i trobar sí. La manera, no n'hi ha, jo que sé, un manual?
N'hi ha un manual per fer les coses bàsiques, però per a tu després, com dissenyador, ja crees locures. Moltes vegades, si fes locures, no venen en un manual.
Claro.
¿Sabes? Entonces tienes que buscar un poco la vida y con pugas cero para que la tuya imaginación y lo que tú vayas a crear lo haces realidad.
¿Y problemas así de última hora? ¿Vas a tener algún? Que siempre, o sea, se trabaja para que estas cosas no pasen, ¿no? Pero a veces es como imposible.
Sí, a la hora de
imposible.
Vivir, no sabes más lo que te puede pasar.
Exactamente.
A mí la misma profesora siempre me ha dicho que dúa cremalleres, dúa fil... duazo para cosir, porque en el último momento o sea, a lo mejor le puedo ficar a la modelo un vestir y a lo mejor le tira mol y de repente el desnervios, pero claro, las emociones están a flor de piel.
Claro.
De la emoción tires de la cremallera y te la carregues. Entonces, claro, ahí tienes que tener ya opciones ya de ficar un imperdible o ficar un alfiler o ficar mantens. Entonces, es complicado per els nervis del momento. Perquè vols tu que com a dissenyador que isca tot perfecte i òbviament tot no pot ser perfecte perquè sempre passa alguna cosa a última hora.
Claro, però perquè tu quan fas el disseny tens a la modelo clar? O sigui, tu saps per qui estàs dissenyant? Per quina talla, quines mesures, quin tot?
Pues de normal deuria ser que sí. Jo en este disseny com tal, en esta passarel·la, no ho tenia clar hasta les últimes 2 setmanes. Entonces, com que tu agarres una talla estàndard, una talla normativa, i a partir d'ahí ho cosisses, i a partir d'ahí li ho fiques a la modelo i tens que veure si li falta, si li sobra, li ho tens com que ficar perfecte al subcos. Però de normal, tens ja la modelo i tu ja saps les mesures que tens que fer per a tu fer la roba i que li quede com segona pell a la modelo.
I ara també tenim un altre problema damunt de la taula, i moltes vegades és com la sostenibilitat. Sabem que, per exemple, per a crear teixits i demés, se contamina molta aigua, s'utilitzen molts recursos. Entonces, tu com a dissenyador, quin paper creus que podria tindre la moda sostenible en el futur de la indústria? Creus que això és possible, tenint en compte com tenim la indústria d'avui?
És que jo crec que com cada vegada tot va ser més tecnològic i tot va ser més sintètic, jo és que crec que és molt complicat encontrar com un punt mig, no? Perquè les fàbriques grans l'únic que volen són crear molta roba per vendre molt, i claro, això l'únic que fa és contaminar al fin i al cap. Perquè crees de més, i claro, tot lo de més que crees, a part de lo que ja estàs creant, ja contamina tot lo que te sobra, ho acabes tirant i acaba contaminant més encara.
Claro.
Entonces, és que és un tema molt complicat que... saps?
Sí, o sigui, tu reivindiques per damunt de... perquè, a més, les teues prendes són artesanes. O sigui, tu reivindiques que, sí, evidentment, esto és superior, no?, d'alguna manera, de les peces creades des de zero, amb tranquil·litat, amb lentitud...
Sí, obvio. Al fin i al cap, però des de zero i que siga algo més manual teu, a part de que és més... jo li agarré molta emoció perquè és algo que ho has fet tu o ho ha fet a lo millor alguna persona de la teva família que sàpiga cosir, entonces li agarres més de cariño, no? La roba de les grans fàbriques és de usar i tirar.
Sí.
Entens?
Sí.
Entonces...
i a l'hora de... quins consells, per exemple, seguissis tu mateix per poder crear un tipus de moda que tinga qualitat, però, o sigui, per no perdre ni la qualitat ni la creativitat. O sigui, què has de fer ahí? Perquè, clar, això entenc que igual t'aboca a una sèrie de problemes com pot ser tindre preus molt alts, no? O igual tindre que fer tu a soles la feina.
Sí, la veritat que a l'hora de, per exemple, elixir teles, n'hi ha teles que són molt cares.
Sí, sí.
I jo, per exemple, que no estaria bé, però jo, per exemple, miren en unes altres tendes online per a comprar teles més barates, aunque siguen de menys qualitat, però, claro, com a dissenyador, que jo mateix me ho faig jo tot sencer, claro, a l'hora de veritat te gastes un munt de diners per a la prenda. Entonces, jo en el meu cas mire coses més barates per a podre, o sea, per a estalviar-me diners i que siga la prenda igual de rentable.
Clar, perquè tu tens algo de venda al públic, no? Tu lo que tens són peces per a tu i per a les teves col·leccions.
De moment tinc soles per a la meva col·lecció i ja, claro, perquè seguís que estudiant.
Claro.
Entonces...
no, això és una formació contínua, també.
Una vegada sí que faig algunes coses per a les meves amigues o me diuen... vull fer això, tal, me tens que ajudar. Entonces jo, pues, faig alguna cosa, però de moment encara no.
I el tema este te ve el cosir i demés. Tu tens àvies o algo que hagin cosit? És algo com hereditari, sí, sí, o algo així?
La meva abuela era costurera.
Ah, mira.
De part de pares, sí, era costurera.
I et ha ajudat en algun moment? O has après algo com que t'haig dit, algun truquet o lo que siga, d'ella?
No, perquè, claro, com se'n va anar massa pront, jo encara era xicotico, clar, no sabia en plan exactament... sabia que m'agradava molt la moda, però no sabia exactament què me volia dedicar a això.
Claro, no vas tindre este procés.
Per desgràcia no vas tindre. Però, per exemple, ja sí que tenia un munt de llibres de patrons i de costures i de tal, i ja és la veritat que m'ha ajudat a l'hora de fer patrons, per exemple.
Ah, mira, pues mira, el llegat si seguís al fill a la cap.
Sí.
I ara, pues mira, una última pregunteta. Per què creus que la gent, o sigui, anteriorment era molt comú veure gent que, bueno, sobretot dones, no?, perquè sempre ha tingut com esta concepció masclista un poc de que eren tarees de casa i havien de fer les dones, però per què creus que s'està perdent el que la gent sàpiga cosir? Perquè a dia d'avui els joves pràcticament ningú saben.
Bàsicament perquè com ara te pots comprar roba en tots els puestos i pots comprar-te roba molt barata a vegades. Jo crec que la gent preferís comprar roba barata i ja, i si no li ve bé, tirar-ho i comprar-se una altra, antes que aprendre l'ofici i de veritat fer algo tu, crear-ho tu, o inclús poder arreglar tu alguna prenda que se t'ha trencat. És més fàcil comprar una nova que fer-ho tu des de zero. Entonces yo creo que per això la gent... És una pena, perquè cursir és una meravella i personalment a mi me fa molt feliç i com... Per mi és com un modo...
Teràpia, no? O algo
així. Teràpia, sí, exacte, un modo teràpia. De relajar-te, de que és el teu moment i de que al fin i al cap que pots crear el que tu vulguis.
És que això és molt xulo, no? El poder abocar la teva creativitat cap a un lloc.
Exacte, exacte. I al fi... I una cosa és comprar-te una camisa i ja, i l'altra cosa és fer tu una camisa i sentir-te orgullós de lo que has fet.
Claro.
Creació teua.
És com el teu fill, no? La teva criatureta, l'has creat tu.
Exacte, exacte. Jo n'hi ha vegades que he acabat una prenda i m'he ficat a plorar de la emoció de per fi, després de tot el sacrifici que ho acaba de fer i va quedar moníssim. I sí, literalment es continua un fill.
Pues que guay, pues moltes gràcies Jordi per haver-nos contat un poc la teva, el teu punt de vista en este dia, pues que n'hi ha que reivindicar, no? Que també cosir està super guay i no s'ha de perdre.
Exacte, jo li dic a la gent que cosisca i que de veritat siga creativa i que al fin i al cap pot fer el que ell vulga i l'únic que te pot parar és la teva imaginació, que la moda és el teu... On pots fer tu de veritat el que vulguis fer i sentir-te tu mateixa.
Pues mos quedem en este consellet. Moltes gràcies, Jordi, per haver estat amb nosaltres avui.
Bon dia.
Adeu.
Adeu.
¿Cuatro? ¡Ay! Solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
En la Força de Grúas Tomás, naix Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Barilux Especialista.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje. Para esta conversación, no quisiera molestarte, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida.
Miren, lo que venga a parlar a mi especialment m'emociona perquè Villarreal inaugurarà un espai de memòria per a commemorar el dia de la mort perinatal i neonatal. Maria Fajardo, regidora de cementeri, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Demà a les 6 de la vespre en el cementeri municipal, no?
Correcte, demà és el dia de la mort gestacional perinatal i neonatal, se celebra el 15 d'octubre i ese dia que serveix per a recordar a totes aquelles xicotetes coses que no han pogut nàixer o no han pogut gaudir del que és la vida en el nostre, en la nostra terra, no? Doncs que es troben en un altre lloc, que cadascú pot sentir-ho com vulga, segons quina siga la seva realitat religiosa o espiritual. Però al final és aquest espai de memòria per a tots aquests xiquets i xiquetes que han existit, que al final és l'important, tot i que no han pogut viure amb nosaltres, doncs han existit. I crec que posar-li nom a aquest tipus de persones, a aquests xiquets i xiquetes que no estan així, posar-li nom a aquest fenomen de la mort gestacional neonatal i perinatal, doncs és donar-los el protagonisme que mereixen, perquè al final ningú mor mentre se li recorde, no? I qualsevol dona o família que passe per un procés en el que des del moment en què apareix en aquest test d'embaràs que una està embarassada, doncs comença aquest procés ja d'il·lusió, de vivència, de projecció del que serà la seva vida acaronant a aquest xiquet o xiqueta, i quan malauradament doncs no ix endavant o fins i tot ix endavant però no sobreviu en els primers dies o el seu primer mes de vida, doncs això no vol dir que no hagi existit. A més, és un dol que al llarg de la història doncs hem hagut com d'amagar. Moltes dones i famílies han passat per aquest procés, ma abuela mateixa, no? Entre el naixement del que és ma mare i va ser després ma tia, va passar per algun procés d'aquestos i no t'enteres fins a que no indagues o fins a que no preguntes. I de fet, ho parlàvem també l'altre dia quan fèiem la nota de la roda de premsa per anunciar aquest esdeveniment, que estic molt contenta de que es puga fer, no només com a regidora de cementeri, sinó també com a regidora d'igualtat, perquè crec que allò de la transversalitat ens ho creem en aquest ajuntament, i precisament fer aquesta combinació de qüestions que afecten a les dones i a les famílies, especialment en un espai com és el cementeri, que ja és un espai per a recordar als nostres o per a viatjar en el temps o fer ese record i trobar-nos amb nosaltres mateixa, doncs que inclogui aquest espai de memòria, per a mi és un autèntic goig. Però el que comentàvem, al final, quan una persona ha passat per això, moltíssimes vegades, quan ho fa públic, el consol automàtic que se fa, i es fa des de la bona voluntat, eh? Vull dir que no dubtem de que la gent, quan intenta consolar-te o intenta donar-te aquest abraç de pau, intenta que te sentes bé, fent-te sentir millor, però moltes vegades, quan eres jove, la resposta automàtica és no patisques, que en tindràs més. Sí, en tindré més, però no és este o esta que jo estava esperant. No són estos fills els que jo acaronaré, seran altres. O quan parlem de bueno, afortunadament, perquè això te pot passar en un segon embaràs, o en un tercer, o en un cinquè, bueno, ja en tens altres. Sí, sí, clar que en tinc altres, però no són este o esta. No són a qui jo estava esperant en este moment. I crec que parlar d'això, i ja dic, posar-li nom a això, li dona d'un protagonisme i el dota d'una importància que és la que veritablement té. I com que el dol és una cosa tan personal i que cadascú i cadascuna vivim d'una manera, dins també del respecte i de la bona voluntat, el que hem volgut fer és aquest espai de memòria, aquest espai de record, que consistirà simplement en una olivera. És una olivera com un emblema simbòlic de la nostra terra, també, perquè al final jo he vist més espais de memòria o espais del record en diferents cementeris d'arreu de l'estat, on cadascú el que fa és triar un arbre emblemàtic, que aquest arbre simbolitza també les arrels que ens aferren a este món, i crec que per això triar un arbre és un lloc bonic. I en el nostre cas és una olivera, que d'aquesta olivera, de totes les rames que surten, doncs com el que parlem, com cadascú i cadascuna té dret a viure el dol com ell considere, d'aquesta arbre simplement o bé podem penjar alguna cosa que ens recorde a aquesta coseta menudeta nostra que esperàvem i que no ha arribat, o que malaurada el nostre fill o filla que va néixer i no ha pogut estar amb nosaltres i no hem pogut acaronar, o que fins i tot va néixer i va morir al poc de temps. Doncs podem penjar un sonajero, podem penjar un jupetí, podem penjar un xupó, podem penjar
un peuquet.
Un peuquet, podem penjar allò que ens faça sentir còmodes, com si volem escriure una carta adreçada al que li diríem a ese fill o filla. Vull dir, podem fer el que vulguem, o simplement saber que ixa olivera i ixa espai de record ens recorda que el nostre fill o filla va existir. El nostre fill o filla va ser una realitat, va ser una realitat en les nostres ànimes, en els nostres cors, en les nostres cases, perquè l'esperàvem no només nosaltres, sinó també l'esperaven els seus avis, els seus tios, els seus cosins, els seus veïns, l'esperàvem totes i tots.
El que ens passa, i del que estic molt contenta, és de que se puga dir, se puga verbalitzar, que ens ha costat moltíssim, perquè quasi era com un secret, o quasi era el no digues res, que no s'enteren, i no, jo s'ha d'embarassada, la criatura no ha arribat a néixer, no ha passat els 9 mesos, però aquesta criatura té un nom, aquesta criatura existeix en mi, jo no he tingut 3, per exemple, en el cas del que l'hagi perdut, pues, jo te diuen, quants fills té? I tu sempre penses en el fill que no has tingut.
Clar.
És a dir, en tinc 3, però no haurà pogut tindre 4. I això...
Igual t'ha tocat néixer. Vull dir, el part l'has passat igual. Vull dir, clar que ha nascut. Ha nascut, però va néixer sense vida. O va néixer amb vida i va morir als segons, o als minuts, o als dies.
Quantes,
però néixer va néixer.
Quantes
de dins
ferides
de tu
sanaran? Perquè quantes ferides n'hi han mal curades? Per lo tant, jo penso que és importantíssim fer-lo públic per a la gent que s'ha tingut que callar molts anys, que n'hi han i a muntó, més dels que creem, i que tinguin la possibilitat d'anar allí i honrar el seu ser volgut i dir-lo, que no se té que amagar ningú, perquè s'esperaven alegria, se va tindre alegria, se'n van anar antes del que s'esperava, però tu el tens ahí. Me pareix una molt bona iniciativa.
Gràcies.
El que sí que m'agradaria, Maria, és que jo en la nota de premsa tinc algo escrito en negrita y m'agradaria que ho digueres. Com serà l'acte?
Sí, l'acte el tenim programat per a que siga, ja dic, la inauguració d'eixa olivera. Baix de l'olivera n'hi haurà una peça ceràmica que posarà el que és el lloc, no? Que és un espai per al record de la mort gestacional perinatal i neonatal, i portarà escrita una poesia de Vicent Andrés Estellés, perquè Vicent Andrés Estellés va passar per una mort neonatal. Vicent Andrés Estellés va tindre una filla que va morir en el seu primer mes de vida. Aleshores, nosaltres hem fet una xicoteta versió, perquè Vicent Andrés Estellés, tot i que la seva filla va morir en el seu primer mes de vida, doncs sí que va poder arribar-li a posar uns bolquers, però no és la realitat ni de totes les dones ni de totes les famílies. Aleshores, hem posat una versió perquè esta poesia vaig dedicada no només a les xiquetes i xiquets que tenen l'oportunitat de portar bolquers, sinó també a aquells que, malauradament, no la van tindre. I el que hem fet és no posar-li data, no posar-li cap data, perquè tot i que el dia que es celebra això és el 15 d'octubre, doncs nosaltres el que esperem és que això siga per al dia que la gent vulga anar allí a honrar a la persona que no està. Aleshores volem...
Una germana, un nebot, un fill...
Efectivament. I no li posem data precisament per això. La poesia és preciosa, es diu Cançó de Bressol. Estava buscant-la per si volíeu que la llegirem. Però al final és el que parlem. És una poesia que es diu Cançó de Bressol, que al final, si la escoltes, no només ens val per a les persones que ja dic que han passat per això, sinó també crec que és per a aquelles persones que malauradament han hagut d'acomiadar el seu fill o filla, tinguin l'edat que tinguin. Perquè al final crec que el que és llei de vida és que nosaltres ens despedim dels nostres pares, això és llei de vida. Alguns els arriba abans d'hora, perquè la vida és aixina d'injusta, però el que és totalment, totalment antinatural és que qualsevol pare o mare hagi d'acomiadar el seu fill. I és igual de dur tinga una edat o ne tinga una altra. I això és una cosa que costa moltíssim d'assimilar.
El que és dur és no poder dir-lo, no poder passar aquest dol com un dol perquè ho és, i que no se puga fer públic, i que quan veig una persona que acaba de perdre a un ser que estava formant-se dins del seu sí, no puguen expressar-ho. Hi haurà una cantautora?
Sí, és Diane Soul, la que ens ha musicat este poema de Estellés, que és una xica d'ací de Castelló, i ens ha musicat este poema perquè li vam comentar el projecte i de seguida va acceptar a musicar aquesta lletra. I la veritat és que crec que quedarà un acte tot lo íntim que la gent del poble vulga, perquè jo el que convido és a que la gent vinga al cementeri a de gaudir d'aquest acte o d'aquest moment, perquè crec que és bonic i és emocionant. Però si la gent no vol vindre perquè no es sent còmoda o preparada, perquè és el que parlem, és un silenci que ve de molts anys i que a lo millor no té
sí
ganes,
que ho visitarà.
Que ho visite quan vulga, que puga llegir la poesia, i nosaltres, a través de les xarxes socials d'Igualtat, compartirem la cançó musicada en imatges de l'acte, perquè al final cadascú i cadascuna puga trobar el seu moment per a recordar.
L'hem trobada, la posarem perquè la gent en els últims minuts del programa puga escoltar-la. Ja sabem, demà a les 6 de la vespre en el cementeri de Vila-real podrem tindre per fi aquest espai que necessitem, i el que no vull anar demà perquè vol gaudir-lo de la seva intimitat, el que pot fer és anar qualsevol dia de l'any, perquè ara sí que tenim un puesto on podem desahogar-nos, que és molt important. Maria Fajardo, regidora de l'Ajuntament de Vila-real, vicealcaldessa també de Vila-real, moltes gràcies per haver estat així. Escoltem la
gràcies
música.
Gràcies a vosaltres.
Jo tinc una mort petita, meua i ben meua només. Com jo la nodreix a ella, ella em nodreix igualment. Jo tinc una mort petita, que trau els peus dels bolquers. Només tinc la meua mort i no necessite res. Jo tinc una mort petita, i és, d'allò meu, el més meu, molt més meu que la vida. Amb mi va i amb mi se'n ve. És la meua ama i és l'ama del corral i del carrer, de la llimera i la parra i la flor del taronger.
Bé, Míriam, ha arribat al final del programa d'un dilluns.
Un dia més, i el primer de la setmana.
Uh-huh. Intens el programa també avui, eh?
Sí.
Encara que siga dilluns. Bé, doncs demà tens ganes de més?
Com sempre, cada dia és una experiència nova, així que, obvio.
I vosaltres, vostès, teniu ganes que més? De més, doncs pues, bé, demà a les 12, altra volta, dos horetes, ens escoltem.
Adeu.
Bueno que hay en ti, no lo consigues ver.